Revisado por Pares. Un programa presentado y dirigido por Luis Durano. En UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Hola y benvinguts a una nova edició de Revisado por Pares, el programa de divulgació científica de UPV Radio, i que en el dia d'avui es va a centrar en una icona de la nostra terra. Estem parlant del Parc Natural de l'Albufera i anem a parlar dels desafiaments que presenta el canvi climàtic a aquest parc natural. El desafiament del canvi climàtic a l'Albufera és el títol d'una jornada que tindrà lloc el proper dia 28 de gener a la Universitat Politècnica de València. No anem a endinsar-se en tots aquests desafiaments, sí en les claus, i sí en les claus. I per allò tenim nosaltres a dos convidats, tots dos membres de la Comissió Científica de la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera. Estem parlant de Carles Sánchez Ibor, investigador del Centre València d'Estudis del REC de la Universitat Politècnica de València, president de la Junta Rectora del Parc Natural. Carles, hola.
Hola, bon dia.
I ens acompanya també Yolanda Picó, catedràtica de la Universitat de València, investigadora del Centre d'Investigació sobre Desertificació, el CIDE, i membre també de la Comissió Científica de la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera. Yolanda.
Hola, bon dia.
Bon dia als dos. Moltíssimes gràcies per la vostra participació en aquest programa. Com dia, anem a parlar d'una icona per a tots nosaltres, per als valencians, per a tot el país, com és el Parc Natural de l'Albufera. I diem, Carles, comentàvem abans, o defineu que l'Albufera potser no necessita que la salvem, sinó que entre tots sumem. I aquesta idea és clau per enfrontar aquests reptes que, entre altres, ens mostra o ens dona el canvi climàtic, Carles.
Sí, en certa manera és una tentativa de canviar un poc de discurs. Caem en la tentació moltes vegades de dir hem de salvar tal lloc, hem de salvar tal altre lloc. L'Albufera no necessita que ningú la salvi. L'Albufera està ahí, estarà i continuarà estant durant molts segles. Sí que és cert que necessita que revertim una sèrie d'impactes negatius que es van produir sobretot durant la dècada dels 60 i 70 de l'any passat i que van connectar les infraestructures de sanejament o la falta d'infraestructures de sanejament en l'aiguamoll i van fer que l'aigua de l'Albufera contaminara, que desaparegueren espècies claus per a la sostenibilitat d'aquest ecosistema, i això cal revertir-ho. Però, en certa manera, l'Albufera ha anat evolucionant al llarg del temps i ha donat lloc a diversos escenaris i diversos paisatges. I en aquests moments el que necessita és que entre tots sumem les actuacions tant per a resoldre els problemes presents com els futurs. I quan parlem de sumar, ens referim a que n'hi hagi una major coordinació de les administracions i a que n'hi hagi a poc a poc una cultura de col·laboració entre tant els usuaris de les activitats productives, com pugui ser els arrossers, els pescadors, com els defensors de la conservació del parc natural, com pugui ser els ecologistes i organitzacions ambientalistes. Tot el que vagi, el que faci a treballar tots a una veu i en una mateixa direcció a tots aquests col·lectius redundarà en un benefici indudable no sols per a l'Albufera, sinó per a tots els que gaudim o disfrutem o obtenim algun benefici econòmic d'aquest aiguamoll. I per això, en lloc d'un discurs d'emergència de salvació de l'Albufera, un discurs més positiu i proactiu d'anem a sumar per anar millorant les condicions de l'ecosistema de la mateixa manera que s'ha anat millorant, perquè n'hi ha una millora clara en els últims 20 anys.
L'incidiré en aquesta idea d'anem a sumar. Podem deduir, Yolanda, que, com deia Carles, aquests canvis han produït des dels anys 60-70 del segle passat, des d'aleshores fins avui, 2022. No s'ha sumat tot el que haguera sigut ideal o no s'ha remat tots en la mateixa direcció, Yolanda?
Bueno, jo penso que en part sí, en part s'ha fet un esforç per millorar alguns dels impactes que ha hagut en l'Albufera. Per exemple, l'impacte de la contaminació pues, en aquest aspecte s'ha fet, jo crec, un esforç gran en eliminar, per exemple, el vertit d'aigües residuals directes a l'Albufera Però jo sí que penso que encara n'hi ha moltes coses que es poden fer, moltes coses que es poden sumar, i per supost pot ser que tot el que ha dit Carles, a mi, jo la que penso també que és més necessària, és un poc que s'involucre i que sume l'administració i que n'hi hagi a més coordinació entre els diferents actors que disfruten d'esta albufera.
I aquesta coordinació és fonamental també per enfrontar aquests reptes que ens posa al davant i que ja ens està posat al davant el canvi climàtic, Carles i Yolanda.
Sí, evidentment. És a dir, jo compartís també el que ha dit Yolanda, que s'han fet moltes millores i, evidentment, que queda un full de ruta per executar, perquè n'hi ha hagut un retard important, sobretot en la última dècada, des de la crisi econòmica, que es van paralitzar les inversions en sanejament, i això és clau per a completar i ser abans que se va fer durant els anys 90 i durant la primera dècada del segle. Respecte del canvi climàtic passa el mateix, és a dir, a hores d'ara estem observant uns canvis en unes variables clau en l'ecosistema. I aquests canvis es estan anunciant potser un trànsit cap a un altre ecosistema, on estan portant a unes transformacions que incidiran no sols sobre l'ecosistema, sinó també sobre els seus aprofitaments. Per la qual cosa és necessari, per un costat, que ens preparem, que siguem conscients de quines necessitats de monitorització, de seguiment d'aquests canvis tenim des d'una perspectiva tècnica i científica. I, per altra banda, és necessari que la part científica, la part d'administració i la part social treballem d'una mà en uns objectius comuns per a poder anar a poc adaptant-nos als canvis que ens venen d'este canvi d'escala global, que és el canvi climàtic, d'escala planetària, poder adaptar-nos i poder fer que el que podria ser un canvi molt disruptiu i molt crític puga ser una adaptació progressiva a aquestes modificacions que, per desgràcia, algunes de les quals no les podrem evitar ja, perquè per alguns canvis és massa tard o almenys n'hi ha un efecte que durarà uns anys en el temps. I quan dic uns anys, dic probablement durant bona part d'este segle XXI.
Sí, Yolanda.
Que jo en aquest aspecte pues, també estic d'acord amb Carles i penso que també una de les coses més importants que pot portar la coordinació és que el que sí que es fa el canvi climàtic és que va tornant l'ecosistema que ja existeix més vulnerable, però normalment, i en això és de fet, l'albufera no necessita que la salvem, ella mateixa té possibilitats d'adaptar-se. I en aquest sentit, pues, com si queren el no tornar-se en un element més disruptiu més del parc, pues, pot ser molt important, és a dir, que les administracions pues, coordinen el que l'Estat siga el millor possible per a que es puga adaptar a tots aquests canvis que venen.
Quin és l'objectiu, per tant, Carles, Yolanda? Tenim aquest escenari, estem parlant d'aquesta necessitat de coordinació, també d'aquesta vulnerabilitat i de que el parc natural té aquesta capacitat d'adaptació. En aquest escenari, parlant del canvi climàtic, quin és el primer objectiu que perseguiu o que perseguís aquesta jornada que tindrà lloc el pròxim dia 28?
Jo crec que n'hi ha un doble objectiu. Evidentment, n'hi ha un objectiu de cridar l'atenció i de posar per una vegada les llums a llarga distància, els focus de llarga distància, no? Com fem en els cotxes, perquè en l'albufera estem moltes vegades clavats en el dia a dia, en els conflictes que sorgeixen dia a dia, que si el problema de la palla de l'arròs, que si són tants hectòmetres o tants quants els que necessitem per al pròxim pla de conca. I n'hi ha una sèrie de batalles que són pràcticament diàries, que són molt importants i que són innegables. Però tot això ens fa que no posem els ulls en coses que poden vindre en 10, 15, 20 anys, com pot ser la salinització, com pot ser la pujada del nivell marí, com pot ser un increment substancial dels temporals o un increment substancial de les temperatures. De manera que en aquests moments necessitem cridar l'atenció o mirar o començar a pensar en aquestes coses també perquè no ens pillen per sorpresa i per disposar, per un costat, de xarxes i sistemes de monitorització. Per exemple, no n'hi ha un seguiment sistemàtic de la salinització dels tancats o del conjunt de l'àrea de la Roixada en l'albufera. I encara que se feu una boníssima tesi d'Héctor Moreno Ramon, en esta Universitat Politècnica, fa anys sobre esta qüestió. Convindria tindre dades contínues perquè quan arribi el moment de prendre decisió tinguem dades suficients per a prendre decisions basades en investigació científica. I això és una part important. per la qual cosa el que volem és conscienciar i transmetre a l'administració i a la societat les necessitats de coneixement que té en aquests moments la investigació científica i cap a on s'hauria d'orientar la investigació científica a l'atmosfera en els pròxims anys. I tot això, i de tota aquesta reflexió, també tenen que eixir idees que servisquen a l'administració per anar planejant la gestió en el futur i per anar adequant-la a aquesta necessitat d'adaptabilitat. Per repescar una idea que estava anunciant abans Yolanda, en realitat, el canvi climàtic per a l'albufera no és cap problema. El problema és per a nosaltres, els que vivim allí en l'albufera o els que vivim de l'albufera o els que viuen de l'albufera. Per a això sí que el canvi climàtic pot ser un drama. Però l'albufera se transformarà en un altre ecosistema, com va ser un ecosistema molt diferent fa 3 o 4 segles, i continuarà evolucionant. És a dir, és una perspectiva molt antropocèntrica la que tenim del canvi climàtic.
Per tant, l'albufera s'adapta a aquest nou escenari. El desafiament pot ser siga com nosaltres s'adaptem a aquest nou escenari, Yolanda.
A veure, està clar que l'escenari de canvi climàtic, un dels principals desafiaments és com s'adaptarem nosaltres, i també pues, és de veres que nosaltres tenim una visió molt antropocèntrica de qualsevol cosa que puga passar. Pot ser que el desafiament és com nosaltres s'adaptarem a aquest canvi i com s'aniran modificant determinades, diguem-ne, que serveis que dona l'albufera i com la gent s'adaptarà a aquest canvi de serveis.
Vos pareix, podríem incidir un poquet, Carles, Yolanda, en algun d'aquests efectes d'aquest escenari. Els has apuntat algunes qüestions, Carles, fa un momentet, però n'hi ha afecció a dunes i apartaments? Estan en perill hàbitats?
Bé, mira, comença per la línia de costa, perquè d'ecosistemes llacunars i d'aigües de llacunes, la que sap de veritat és Yolanda. Jo, per referir-me al que passa a la costa, sí que evidentment estem observant ja des de fa temps una regressió de la línia de costa, sobretot en la part nord del parc natural, que no és exclusivament deguda a efectes de pujada del nivell marí, sinó que té a veure en la manca de sediments que s'aporta des dels rius al litoral, al corrent de deriva litoral, i per l'efecte de trampa que causa el port de València en la deriva litoral, que fa que la platja de les Arenes hagi progressat en les últimes dècades, mentre que les platges al sud del port hagin minvat. A aquests efectes, ara s'afegeix aquesta pujada del nivell marí, i que lògicament farà que s'afecte de forma més severa als ecosistemes dunars i a les formacions dunars i, òbviament, també a les construccions que s'han fet destruint aquests cordons dunars. O sigui que, lògicament, hi haurà afeccions ambientals severes i afeccions econòmiques també severes. I haurem d'obrir una reflexió de què hi passa en aquestes edificacions de les quals disfruten només unes persones i de la protecció de les quals moltes vegades ens costa al conjunt de la societat uns diners. Hi haurà que obrir ahir reflexions també interessants al respecte. Jo me pare ahir per...
De la part del...
Més coses a contar.
Yolanda, sí.
Pues a veure, jo vaig a fer una altra reflexió, un altre sentit, que també s'adapta un poc més al tipus d'investigació que jo faig habitualment. I, per exemple, pues, un dels problemes que té l'albufera és un poc la pèrdua que ha tingut en aquests últims temps de biodiversitat. I aquesta pèrdua s'està veient molt afectada també pel canvi climàtic, perquè això suposa, per exemple, un cert increment de les temperatures, posant-nos en el més bàsic, i aquest increment de les temperatures, pues, una de les coses que fa és afectar a diverses espècies animals. Aleshores, pues, això normalment s'anomena com un estressor, perquè és com un factor que, diguem-ne, afecta de mala manera als animals. I aleshores, pues, un dels problemes que n'hi ha és que aquest increment de temperatures afecta, la baixada de l'aigua i l'increment de la sal afecta, i després pues, també altres activitats humanes que són molt intensives, com per exemple l'arròs, que porta també la utilització de substàncies químiques, etc., pues, també afecta. I diguem-ne que en totes aquestes coses és un poc on hi ha que plantejar-se una coordinació pues, per reduir aquests efectes que alguns són del canvi climàtic i alguns són afegits al canvi climàtic i que posen les coses un poc més difícils, pues, per exemple, per a que aquest canvi climàtic no sigui un desastre per a tota la biodiversitat de la zona.
I quines serien les claus, encara que, com diem al començament del programa, d'aquestes claus, d'aquestes les reflexions que n'hi ha que en les jornades en parlarem en un altre programa, però si poguérem donar, això és fonamental per a intentar, per exemple, combatre aquest risc de pèrdua de biodiversitat al parc natural de l'Albufera. Per a on hauríem d'anar, Yolanda? Per a on hauríem de començar a sumar entre tots?
Per exemple, per intentar millorar la qualitat de les aigües per a que no siga un factor més, afegit a el que són temperatures i afegit a el que s'incrementa en la salinitat. Diguem-ne que moltes vegades si nosaltres fem un esforç per, diguem-ne, no impactar tant el sistema, pues podem ajudar a que el canvi climàtic no siga tan lesiu i no sume tantes coses.
Carles?
Jo sí, estic d'acord amb Yolanda i jo crec que ha esmentat i que és la peça clau en aquests moments. La peça clau en aquests moments és que n'hi hagi una entrada zero de contaminació en l'Albufera. Una cosa que no tenim des de mitjan segle XX, una situació que no es dona des de mitjan segle XX. Necessitem que no n'hi hagi més abocaments d'aigües residuals en la xarxa de reg que alimenta l'Albufera i, afortunadament, en aquests moments n'hi ha un full de ruta per a fer-ho, un full de ruta que va ser dissenyat l'any passat per la Direcció General de l'Aigua i que s'executarà en el pròxim any i començaria l'execució a partir dels fons de recuperació de la Unió Europea i que obren un poc d'esperança en aquest període de 10 anys de sequera que hem tingut i ahí tenim tots posats els ulls. Això és clau, perquè el que no es pot consentir en aquests moments és que el parc natural, que és la
claveguera, no?,
dels valencians, tinga entrades d'aigües residuals. Això és intolerable en cap parc natural i molt menys en este, que té un valor que va més enllà del seu valor ecosistèmic moltes vegades i té un valor inclús simbòlic per als valencians.
Però això, òbviament, va més enllà, desafiament que conlleva el canvi climàtic. Com dius, afortunadament, n'hi ha una fulla de ruta, no?, que no comptava en els últims anys, però aquest desafiament va molt més enllà del desafiament climàtic i sí que necessita, corregiu-me si m'enganye, d'aquesta suma entre tots, Carles.
Sí, perquè si dones compte ja estàvem fent el que jo volia dir al principi que són aquest impacte que tenim del dia a dia. No? Ja està, hem acabat parlant d'aquestes urgències que tenim, que és evitar aquesta entrada de contaminació. A llarg termini i de cara a aquesta qüestió del canvi climàtic, el que és essencial en aquests moments és identificar i disposar d'elements de seguiment dels canvis que s'estan produint i identificar els sistemes de monitorització necessaris per a seguir l'avanç de la salinitat, per a seguir els bioindicadors dels canvis en l'ecosistema, per a seguir en detall l'evolució dels nivells marins i de començar a pensar en quines són les estratègies d'adaptació més adequades a mitjà termini.
De tot això, com diguem, es parlarà en aquesta jornada del dia 28. La jornada és una jornada oberta. Yolanda, Carles, tot el món que vulgui es pot inscriure. Qui va participar? Per a qui està adreçada?
Bé, participaran tots els membres de la comissió científica i estan convidats tots els membres de la Junta Rectora, on estan representats totes les administracions en competències a l'estany i totes les organitzacions en interessos en l'aiguamoll, i està oberta, com tu dius, al públic en general. N'hi ha una limitació d'assistència presencial per raons lògicament sanitàries, però per a totes les persones que no puguen acudir aquest dia, n'hi haurà una transmissió online que permetrà inclús la intervenció de les persones que estiguin fora de sala en preguntes i a més del seguiment de les sessions. I a més, per a qui no pugui estar aquest dia ni online ni presencialment, se farà una gravació de totes les sessions que estarà disponible per a qualsevol persona després de la celebració de la jornada. O sigui que esperem tindre una participació ampla i un ressò suficient com per a aquesta reflexió pugui ser compartida no sols per les persones que treballem més o menys diàriament a l'Albufera, sinó pel conjunt de la societat valenciana.
Espera que siga todo y se conjunte el que vaya sumando. La jornada pretende identificar, como estén comentando, esos procesos de cambio que afectarán al ecosistema, a la seva actividad productiva, determinar, com deia Carles, necessitats tècniques de monitorització, elaborar recomanacions de gestió per avançar-se als per tractar els problemes actuals i avançar-se als problemes futurs. Es tracta, Yolanda, de parlar del que sabem, del que no sabem, de què necessitem i de com saber i com enfrontar aquesta realitat actual i futura. I debatre entre tots, que és l'objectiu fonamental.
Exacte, i moltes vegades diguem-ne que d'aquests debats són molt interessants des del punt de vista també de nosaltres de prendre i un poc veure quina és la perspectiva que n'hi ha i quina és la perspectiva que nosaltres podem oferir. Perquè veure, nosaltres aixina com a conjunt de científics que treballem en l'Albufera, pues, diguem-ne que la nostra funció és oferir els coneixements que tenim pues, per a millorar aquesta situació, també oferir els coneixements que tenim, sobretot per a sumar.
I per concloure, sí que vos volia trallar, sí que volíem tractar un altre, no és un altre tema, perquè està, òbviament, lligat. Estem parlant de la primera jornada de la Comissió Científica de la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera. Acabes de comentar, Yolanda, que és el vostre coneixement el que poseu a disposició de l'administració, aquesta comissió científica. Estem en uns temps que sembla, afortunadament també, que la ciència, que el coneixement, estem més en contra a l'hora d'encarar determinats problemes. Siga ara per ara la crisi de la Covid, siga com s'ha gestionat també i tota la informació que s'ha donat, per exemple, en l'erupció del volcà de la Palma. Aquest és un altre exemple, encara que la comissió ja té un temps, de com la ciència pot aportar i molt a resoldre problemes, en aquest cas medioambientals, Carles, i afortunadament tenim aquesta comissió científica.
Sí, jo crec que és essencial i que a poc a poc la importància d'aquesta cultura científica i aquesta activitat científica en la societat està consolidant-se i està arreglant-se, la qual cosa és clau. És trist que no es veja compensada per aports financers equivalents, perquè tots sabem com es financia i quina és la dotació que ens arriba als centres d'investigació en el conjunt de l'estat espanyol, que en comparança amb altres estats europeus és ben escassa, però és molt positiu que vagi fent-se aquest canvi i aquest reconeixement. No? Aquest paper clau de la ciència és fonamental per a no tornar a l'edat mitjana, perquè el progrés científico-tècnic i humanístic es deu a aquestes qüestions.
I la ciència, com estem dient, és molt important també per al present i per al futur del Parc Natural de l'Albufera. De totes les conclusions que n'hi hasquen en aquesta jornada en parlarem en una altra edició d'aquest revisado por pares de UPB Ràdio. En el dia d'avui hem donat les claus, les principals pinzellades, incidint en aquesta idea de sumar entre tots. Els recordem, la jornada tindrà lloc el pròxim dia 28 a la Universitat Politècnica de València. En ella participaran, entre altres, els protagonistes del nostre programa d'avui, Yolanda Picó i Carles Sánchez. A tots dos, moltíssimes gràcies per la vostra participació en aquesta primera entrega de Revisado por Pares dedicada a l'Albufera, i segur que es vegem el dia 28 així en el Poli.
Moltes gràcies a tu.
Gràcies, Lluís.
Com diem, primera entrega, Parc Natural de l'Albufera, protagonista del nostre programa. En la segona, també, com en aquest, el programa comptarà en la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, del Ministeri de Ciència i Innovació. Tornem a sentir-se en 2 setmanes en UPB Ràdio i en Cuonda. Fins aleshores, moltíssimes gràcies per estar allí i sigueu feliços.